Vivències, a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts a la nova temporada de l'Ona Codinenca en el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu doncs benvinguts de nou al nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Lluís, com t'han anat les vacances?
Molt bé, molt bé, molt bé. Però tenia ganes que s'acabessin per tornar amb aquesta bona companyia que tenim aquí, Ona Codinenca, el programa Vivències. I avui, Rosita, digues quins convidats tenim.
Primer direm els que refutem també el programa, no?
Sí.
Passarem a la Maria Torrents. I la Maria, què, Maria, com t'han anat les vacances?
Bastant bé, aquest any ha sigut diferent. Sí. Puc ajudar un fill que tenia canvi de domicili i hem estat bastant temps a fora i he fet alguna excursió amb el meu home. Bé.
Molt bé. Josep Maria?
Hola. Mira, bé. Jo estic de vacances tot l'any.
Sí. T'has fet alguna excursioneta?
Sí, alguna sortideta, sí.
Bé, no. Àngel, com ha anat?
Bé, per un moment, és que l'amic Joaneda es veu que s'ha cansat molt amb l'excursió, perquè cada any es porta una enciamada, aquest any també la va portar, però més petita, què ho fa?
No, és la mateixa.
És
que tu t'has encongit.
No, és que tu tenies més gana avui.
És que has portat unes altres ulleres.
Àngel, com ha anat? Perquè tu sí que has fet sortidetes, eh? Que això me n'he enterat.
Sí, bueno, anant de càmping és més...
Va més bé.
És més lliure.
Sí, més salvatge.
I he pogut... Sí, una mica com jo. Però bueno, avui, no ho has dit, però avui estem ja en els estudis d'Ona Codinenca, sí. Ja no hem d'anar amb aquella maleta que gravàvem d'aquella manera i ara suposo que diràs que el tècnic no sóc jo.
No, espera't, encara no acabem. Tots aquests són els col·laboradors, la que us parla, Rosita Figueres, i el control, tornem de nou amb l'Àngel Massaguer.
Jordi Massaguer.
Perdó. Sí, Jordi Massaguer. Tants temps de dir l'Àngel, doncs ara ja em confonc.
Jordi, perdona. És que el Jordi és tan bon noi que sembla un àngel. Que ens aguanta fa anys. Gràcies, Jordi, per comptar-nos, eh?
Bueno, i avui, com de convidats, tenim el Miquel Tura, que després ja mirarem de què ens parla avui, i el Miquel Bunyà, que també...
I Adell.
I el Bunyà, que a veure també de què ens parla.
Comencem per preguntar-los, qui s'afaita primer d'aquest parell?
Començarem pel Bogunyà. Maria, de què ens ha de parlar?
A veure, el senyor Bogunyà ens hauria de parlar amb totes aquestes notícies que tenim últimament amb els volcans de Palma, a les Gran Canàries, que ens fessis 5 cèntims de com això pot evolucionar, quin serà el final, si n'hi ha, com ho veus?
No, un moment, i si tenim perill a Sant Feliu amb el forat del fum de Solanes.
El que és el perill, potser el tenim aquí sota, és una cosa que ningú sap, perquè...
Me'n vaig.
Un punt calent pot sortir a qualsevol racó. Això et dic pels vulcanòlegs reconeguts, no d'ara, ja de 50 i 60 anys enrere, que quan tot això es va començar a estudiar. I aquí, clar, dius, bueno, que ens ha sortit un volcà a la illa de la Palma. És el tercer, perquè des de l'any 49, el 71 i el d'ara, ja són tres cops que s'ha anat petant, perquè era el 71, jo me'n recordo perfectament, que estava a la illa d'Ibiza i estava de viatge de noces, i allà tothom es va esverar, perquè hi havia un volcà en una illa de Canàries i tal, i l'home de la... el director de l'hotel anava dient, oiga, no, que aquí no passa nada, perquè aquello està allà en Canàries, però aquí no hi ha volcanes.
Los movimientos sísmicos son desaparecen de novio.
Sí, exacte. No, sí, que llavors estava per una altra feina, és veritat. I llavors, bueno, totes aquestes coses, pues, ha portat ja tot el que ha sigut els coneixements de la vulcanologia i tot el que porta darrere, pues, clar, s'ha anat estudiant. I això és una cosa que és per parlar-ne largo i tendido.
Però sembla ser que té a veure amb les plates, plaques
sí,
tectòniques
no, evidentment,
i tot això.
Mira, jo t'explicaré. El que va estudiar la vulcanologia moderna va ser un rus d'origen jueu, que va néixer a Varsovia, però era rus de nacionalitat, perquè llavors Varsovia era de l'imperi rus, es va exiliar a Bèlgica, i a Bèlgica va fer els estudis agrònoms, era enginyer agrònom, i el govern belga, en aquella època, el va enviar al Congo a fer uns estudis sobre la prospecció de minerals, abans era el Congo belga. I aquell home es va donar compte de que hi havia un llac que era un llac de magma. Coi, va dir, coi, això què és això? Un llac que encara existeix, que té un nom molt raro, Bangamongo, o algun nom així era.
Bungabunga.
No, sí, algo semblant. I aquell home pues, va anar estudiant la composició del magma que estava allà amb efervescència i tal, i va copsar de que hi havia en l'atmosfera una quantitat de gasos que es tenien d'estudiar perquè allò podia ser perjudicial. I arrel de tot això, d'aquests coneixements que va agafar, es va dedicar a la vulcanologia. Aquest home es deia Arun Tasiev, que aquest home ha sigut reconegut per totes les universitats d'Europa, va morir a finals dels anys 80, i va deixar uns coneixements que el que ell es va donar compte llavors, fent els seus estudis, de que, clar, era enginyer agrònom i feia les seves medicions, i a les muntanyes, hi havia una muntanya que cada 2x3 li anava pujant 3 centímetres, 4 centímetres. I això és el que ha passat aquí a La Palma. I va haver-hi el cap de sismologia de l'illa de La Palma, va dir, coi, la muntanya esa de Cumbre Vieja, diu, ha crecit 6 centímetres. I llavors aquest home ho va consultar-ho a Madrid, i a Madrid, el que està en el Consell Superior de les Inversions, i va dir, vigila, que quan venga la luna llena, possiblemente explote. I l'altre va dir, carai, i per què? Diu, perquè la influència de la lluna amb la Terra en aquells moments és mínima. O sigui, vol dir que no hi ha pressió i això pot explotar. Es va equivocar de 2 dies. Al cap de 2 dies va explotar el volcà. I mira, i aquí el tens. I va traient lava, lava, lava. La segona erupció va tardar 24 dies a apagar-se. Al cap de 24 dies es va apagar. Aquí va estar 8 dies traient la carbonilla aquesta i tot el rotllo, o sigui, el que era la lava estramboliana, i de cop i volta, si us en recordeu, el soroll es va apagar. Ui, mira, hòstia, no fa soroll. Però al cap de 6-8 hores va explotar i va sortir tot el magma, que llavors el magma és la lava hawaiana, que és la que hi ha en el volcà del Tiloea d'allà, de Hawaii, que és la mateixa. O sigui, és la lava líquida que corre com l'estany quan el temps fos i va corrent com la pólvora. Pues
és, en aquests moments n'hi ha 3 o 4 que van.
Sí, ara
a Sud-amèrica...
Aquests són de... Sí. Són constants, o sigui, que de tant en tant van fent... Sempre estan en erupció, però de tant en tant foten un pet. Ja. Peten i llavors brum, 3, 4, 5 dies s'apaguen.
Aquest de Palma ja porta 14 dies.
Aquest ja portarà 2 setmanes.
I va pallar, sembla.
Sí, clar.
Va pallar.
I va traient... Clar, i ara l'erupció és constant, perquè no és com abans que sortia bum i parava, bum, i bum un altre cop. Ara no, l'erupció és constant, 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 constant.
Què devia menjar? Estava vomitant tot el dia?
Jo no sé, van menjar moltes coses, perquè en el nucli del que és el volcà, allà hi ha matèries... Començant pel ferro,
a manta,
el que vulguis, i tot allà, i llavors, clar, quan surt després del contacte amb l'aigua, es desfà tota la composició amb gasos que poden ser anhídric carbònic, que poden ser
de tot.
Gas àcid sulfúric, i bueno, i el que vulguis.
Sí, sí.
De moment diu que no és perjudicial per la salut humana, però tothom en paraigua per allà al carrer. Avui els he vist per la tele, la gent anava en paraigua, i no plovia, el que plovia era sorra. Aigua no.
Sorra negra.
Sí, sí. Però és un problema, eh?
Això el que es demostra és que a sota nostre
sota nostre, com més fons anem, més calent està.
Més calent, sí. Home,
ja ho sap el Miquel Tura, que la seva calefacció ve pràcticament d'aquí, no?
I la meva refrigeració passiva. És calefacció i refrigeració passiva. El nucli de la Terra, com deia el Miquel, és foc. És foc, hi ha material, sobretot el ferro, amb ebullició, a la mateixa temperatura que el sol, a 2.000 i pico de graus, i llavors, clar, una ebullició d'aquest tipus per una banda o altra ha de sortir.
Els pastorets ja ho sabien, que l'infern
està... Ha de sortir per una banda o altra, i és que les Canàries són totes les illes.
Totes, totes.
Totes han emergit, perquè en un moment determinat, doncs, el nucli terrestre...
Rebenta.
Clar, sempre peta pel...
I ha passat a Canàries, ha passat a Hawaii, ha passat a Islàndia, ha passat a...
No sé, allò. A Menorca no, eh, que no.
No, sempre a Menorca no.
Llavors, què passa? Que és veritat això que deia, de que ara mateix podria ser que passés aquí, però com que té més fàcil sortir pels forats que ja té fets, doncs surt de tant en tant pel de Roma o pel de Pompeia o surt pel de...
Ah, el de Sicília.
Perquè ha de sortir per una banda i hi ha una sèrie de forats que ja són fets i per allà surt. Quan durarà? Jo no sé si t'ho puc dir-ho, però això deu ser impossible.
No, aquest home que dic, l'Arum Tassieff, aquest ho va dir-ho. Diu, això és una cosa que és imprevisible. Clar. El moment que peta... I el moment que es pugui pagar.
Com els terratrèmols, no?
Igual, perquè quan es mou una placa tectònica pot passar que et fotin.
No hi ha cap tecnologia...
Una mica per lo mateix, una mica per lo mateix, perquè no està tot una peça. No és fixo. Ja porta 27 hectàrees creades de més aquesta illa, que ara el terreny ho baixarà allà, perquè, esclar, ja va augmentant la
vida. Sí,
i molts més pams.
Quasi el 100%, perquè si ja va néixer volcànica, devia néixer d'una erupció volcànica.
Però ara ja porta 27 hectàrees i en pot fer 27 més.
Però no hi ha cap tecnologia que pugui dirigir això, ni parar-ho, ni res de res.
És que, Josep Maria, ja s'entén que no.
És impossible.
Clar, no s'hi pot arribar.
Ja.
Llavors s'intueix, s'ha fet estudis, se saben coses i tal, però saber com pot reaccionar. La falla aquesta de San Francisco, i en canvi doncs fot 100 anys que no hi ha hagut cap tipus de moviment, no hi ha hagut cap tipus de res, però al seu moment hi va ser i no va quedar res.
Vol dir però és molt... a la falla de Sant Andrés, que és la que passa per San Francisco, en els anys 70 sí, hi va haver aquell terratrèmol, sí, que l'únic que es va salvar van ser les vies dels tramvies, perquè les cases es van desmanegar totes, molt,
Bueno, els japonesos ja les fan que es moguin senceres.
Ah, tot va sobre amortiguador.
És que els japonesos ja tenen les construccions fetes d'aquesta manera.
Sí.
Menys la central nuclear
que se'ls va escapar.
Bueno, clar, no van tenir compte de que el tsunami encara tenia molta més força que no pas...
Això és una mica el que us explicava jo, quan vam parlar de la geotèrmia. És a dir, si fas un forat, com més a la vora te'n vas del centre, més temperatura hi ha. I a 100 metres, doncs hi ha això, 17 graus, 18 graus ja. Vol dir, a 200 n'hi deuen haver ja 22 o 23.
I bueno, com i a Caldes, a la Font del Lleó, surt a 80 graus, no?
Sí.
Aquí a Solanes.
Jo estic segur.
Solanes.
Que surt de Solanes, aquesta aigua. És un volcà que encara té l'aigua calenta, perquè encara hi ha...
Avui no podré dormir.
Bueno, hi ha el forat del fum. No?
Bueno, però jo, per el que he sentit o he llegit, els geòlegs diuen que tot això és una veta que passa per aquí, per la Garriga, passa per Caldes, i si us recordeu, a la variant de Caldes, sobre el pont, al costat del pont de la carretera de Sabadell, allà sempre hi ha una taca d'aigua. Sempre, estiu i hivern, hi ha una taca. I mira que han provat de tapar-la, i aquella aigua sempre surten allà. I és una aigua que
això
té una temperatura.
Desvio, Això passa en el desvio de Palau.
El desvio de Palau.
De Palau.
Sí.
Després del desvio que va cap a Sabadell,
una
mica més endavant, amb esquerra...
Allà sempre hi ha una taca d'aigua. I si seguies la carretera 14-13, entre Rubí i Papiol, a mà esquerra, en allà sempre hi ha una ebullició, sobretot a l'hivern, veus que allà va sortint un fum.
Bueno, el que deia, el forat del fum de Solanes, hi ha fum.
Però allà, a més de fum, veus l'aigua que brolla, va sortint.
I a les vegades que hi he anat,
aquí tenim la sort
se sent el d'allò del fum.
Si Solanes fes una erupció, home, la vaguada va cap a Caldes.
Depèn de quin bufi, eh?
No, és que més és terme de Caldes, és seu.
Volguem dir, ja s'apanyaran, no?
No, això mai, això mai. Molt bona gent a Caldes.
Bueno, però, Joaneda, posats a triar, que els toquen bé.
Bueno, els de Caldes, ja hi ha una lletrera molt grossa entrant a Caldes, que diu, la tenim molt calenta, l'aigua.
Ah, val, val. És puntualitzat.
Perquè no ho diu l'aigua.
No, no ho diu.
La tenim molt calenta.
No ho diu, no.
Bueno, però...
Hi ha la fotografia.
No, jo crec que, no ho sé, aviam, aquest qui entén, el senyor tècnic en vulcanologia.
Sí, sobretot això. Vaja.
Jo crec que diuen que és de les aigües més calentes d'Europa.
Bueno, jo pels d'això, jo t'haig de dir que
diuen,
no he anat amb balnearis i et puc dir-te que calenta com la de Caldes no l'he trobat enlloc.
Islàndia.
Jo ara jo...
No, Islàndia no hi ha anat. Jo dic el que he anat voltant per aquí, a Fitero, a Paracuellos de Jiloca, i el que vaig estar allà dalt a Cuntis, a Pontevedra, l'aigua, pues, 48, no t'arribava a 50 graus.
Bueno, jo puc explicar...
Però aquí és molt més calent
que
allà.
Que de la meva joventut, quan jo anava, que era solter i anava a ballar a Caldes, veies una noia allà al casino, això, no? Que és maca aquesta noia. I et treies a ballar si volia venir. Que no sempre volien venir. I ja no ho treies a ballar més, perquè quan obria la boca tenia totes les dents rovellades. Bueno, però no una, no, totes,
Bueno, clar.
Perquè per solviar, perquè eren temps que parlo de molts anys darrere, d'una mica de misèria, postguerra, doncs bullien els cigrons i les mongetes amb l'aigua del Canaletes.
Bueno, perquè
quin
component,
sí, encara les hi bullen,
quin component sulfúric té l'aigua de Caldes?
Però ara no...
Presumeix d'això.
Diuen, això cura el reuma, cura la pedra del ronyó, ho curava tot.
Bueno, ara no sé si es poden rotllades, perquè ja no hi vaig a ballar, no em deixen.
Que passa que llavors havien de beure l'aigua de Caldes i ara ja no es beu l'aigua de Caldes. Beuen aigua embotellada. I això hi fa molt.
I alguns poder beuen vi tot.
Bueno, això poder també.
Alguns sí. I alguns ja diria que ho faig.
Bueno, també diuen que l'aigua de Sant Feliu, per la quantitat de calç que porta, és perjudicial pel ronyó.
Sí, i em porta molta, però em portava més abans quan venia de... Ja no recordo d'on venia, però ara ja no ve, ara ve del Fitó.
Del Fitó.
I això ho diuen males llengües.
Bueno, no sé si ve del Fitó o
no,
del
no,
Fitó, però ja... jo et dic una cosa, jo a casa tinc uns dipòsits, aquí tinc una reserva d'aigua, i actualment, en el fons, hi ha més de 4 dits de cristalls de calç.
Bueno, jo t'explicaré una experiència de quan jo estava a la botiga fa molts anys, que van sortir de moda els calentadors de butano, que era com un serpentí, sí, que em vaig vendre uns desprogris de Sant Feliu i cap de mig any l'aigua ja no rejava.
Clar, perquè quedava
i
acabat.
I eren de la marca Cointre, que ho recordo, i va venir un enginyer alemany i va fer un anàlisi de l'aigua de Sant Feliu i va dir amb el viatjant, que és com els venia, diu, no, este senyor no la venda ningú calentador más, diu, perquè... No, a este pueblo no havia vist nunca tanta cal en el agua.
Però encara passa això, Lluís. Les calderes de gas natural, les calderes de gas natural que van amb un serpentí,
sí,
a la llarga acaben així.
Sí.
Eh?
Sí. Tot
però és que ara del Fitó no té tanta calç, però quan venia de Llobateres portava moltíssima calç. A més, resulta que el Prat fa molts anys que volia vendre l'aigua embotellada de Sant Feliu i la vam portar a analitzar uns amics que tenia de Sant Hilari i ens van dir... El químic aquell, vam anar a fer un bon dinar, que ens van convidar uns amics,
sí.
I tornant va dir, aquesta aigua, diu, no la vengueu, diu, no la podeu embotellar, diu, perquè pot té tanta calç que no.
Totes les construccions...
Jo li vaig dir, bueno, però la podien vendre, dic, per les senyores que tenen la menopàusia.
Per reforçament dels
ossos. Diu, això té raó, facin propaganda... Per les senyores amb menopausi, la cal l'aigua de Sant Feliu, sí, però no la vam embotellar.
Però llavors et fot els ronyons a fer punyetes, perquè llavors crea, et fa una quantitat...
Però una cosa és la vitamina D i l'altra cosa és la cal, i la cal
jo sí que puc dir-te
els ossos...
Jo sí que puc dir-te que l'aigua de Sant Feliu l'havíem analitzat aquí a la bugaderia i tenia un 37% de duresa. Però et diré més, la d'aquí baix, que de Can Argemí, de Vigues,
sí,
aquella tenia un 43%, Ojo, encara tenia més duresa que la de Sant Feliu.
Jo pensava que Can Argemí només tenien vi.
Doncs aigua també ens la portaven.
Jo ara pensava en això que heu dit, de ficar cap avall fins que trobes el que tens tu a casa teva, Miquel, les noves construccions que es facin de cases altres i tal, per què no foraden i tenen tota l'energia gratuïta d'aigua calent i tot,
moltes
tot això?
Moltes es fan ja així.
Ja es fan així?
Sí, home, clar. Per exemple.
Perquè és un sistema fabulós.
Es va fer tot nou al mercat de Sant Antoni.
Ah.
Tot nou. Es va fer tot a terra, bueno, tot a terra no, l'estructura, una estructura immensa de ferro, la van agafar, la van aixecar i ho van buidar tot. Doncs tot va amb geotèrmia allà. Hi ha uns forats a baix i tot va amb geotèrmia. Clar, això m'entén. La temperatura de l'estiu baixa i la temperatura de l'hivern, doncs, relativament alta, amb la qual s'estalvia moltíssima energia. I molts edificis dels que es fan nous, l'estranger...
Energia i s'estalvien mils de quarts, també. Sí.
Però és que, a més, aquí hi ha un tema... Després ja parlarem de les fotoelèctriques o de les fotovoltaiques, però... Hi ha un tema que és la contribució mínima al canvi climàtic, a l'eficiència energètica. Vull dir, els castellans diuen que un grano de trigo no hace granero, pero ayuda al compañero. Vol dir que si això es fa, cada vegada es fa més, doncs, home, en realitat potser sí que ajudarem una mica a parar aquest canvi que és tan evident, és tan evident que, bueno, que la consciència ja hauria de ser una cosa ben general en aquest moment, crec jo.
Bueno, aviam, jo només volia fer una pregunta a Lluís. Quan anaves a Caldes de Ballar, sí, encara quedava algun romà per allà?
No, però hi havia les noies de Caldes que per mates que fossin tenien les dents rovellades, i era un desengany molt gros. No és que no es deixessin acostar, no, el problema és...
Ja eren tots fora, per això.
Però hi havia romans o no hi havia romans? No, és el que havia... preguntava.
Poder romanes.
Ni romans ni romanes. Hi havia calderines que n'hi havia de molt guapes, però tenien les dents rovellades.
Però no. Per això et vas quedar amb la de Sant Feliu.
Però tots dos t'acaben de dir, molt vell, eh? T'ha sí. preguntat si hi havia romans.
Per això, ho ha dit.
Sense dir-t'ho t'han dit molt vell, eh?
Home, és que ho sou, o què?
Allà, però, home, tant que per trobar romans a Caldes...
El que diu les veritats no ofèn.
Era l'ambaixador de Pons Pilat. Jo dic una cosa, l'emissora aquesta arriba a Caldes?
No.
Amb sort, perquè si hi ha algú de Caldes que et sent, potser et vindrà a passar comptes, eh? Perquè això de...
Que li vas prendre la nòvia, algú?
No, però, a més a més de dir-li que tenien les dents rovellades i tot això, escolta...
Corcades, exactament, vol dir corcades.
Aquí t'estàs jugant.
No,
vol dir corcades, eh?
És del ferro. Rovellades,
rovellades del ferro o de l'aigua sí, que
sí. es menjava...
Totes les aigues sulfuroses porten això.
Ja hi havia una dita. Una dita de les dents rovellades de Caldes i les de Sant Manà no sé què i les de Sant Feliu que era la flor del ram, perquè sí, tot i així en la flor del ram se'n anaven a Caldes a pescar. Saps què vull dir?
Molt bé. Bueno, avui ara podríem
continuar, no?
No, només vull dir que per acabar, si hi ha algun aficionat que ens escolta, aficionat als volcans, que podia aprofitar algun dies de festa i anar a visitar la zona volcànica de la Garrotxa, que allà hi ha 5 volcans preciosos, el Croscat, el Montsecopa, la Santa Margarita, la Roca Negra, i 40 cons més, i 20 colades volcàniques que es poden visitar, però com aquell que va passejar.
I de pas, menjar aquelles patates farcides tan bones.
No, i després els fesols de Santa Pau.
Fesols.
I un tractor que va passant per tot aquest...
Sí, i després hi ha l'ermita aquella...
Un trenc, és un trenc, petitó.
Dintre del volcà de Santa Margarita hi ha una ermita que l'any 1237, un terratrèmol a dintre, que ja estava feta, la va desmanegar. I el 1800, no sé quan, la gent voluntàriament la van tornar a reconstruir més petita, amb el que van poder aprofitar, però val la pena aprofitar. I després hi ha un punt que en diuen la Coromina, que hi ha una muntanya que està com si fos serrada pel mig i veus tota la formació del co volcànic en totes les etapes. És una cosa que és per anar a visitar i fotografiar-ho. Val la pena, eh?
I per menjar uns quants fesols de Santa Pau.
Exacte, també. Però... O sigui que aquí tenim moltes coses que es poden visitar, no cal anar fora.
Abans de passar un moment, ara ja deixem...
Ja per tu, vinga.
Això. Abans de començar amb l'agenda de les... Sí. poques coses que encara que es fan, diguéssim, podríem recordar que avui és l'1 d'octubre.
Sí.
I jo he portat una gravació inèdita d'aquell dia, jo recordo el dia aquell, bueno, tots deveu recordar com va anar, que allà al centre cívic, doncs, que hi havia tot de xivar, bueno,
va ser molt emocionant
tot el poble.
aquell, hi va haver un moment a la tarda que vaig treure la màquina, la càmera, i vaig gravar el nostre alcalde de llavors, el Pere Pla de Vall, que va dir unes quantes paraules que no és el que diu ben bé, però es veu, es nota l'ambient, la gravació tampoc és massa cosa i total dura un minut. I ara el Jordi ens la...
Escolteu-ho, així ens recordarem.
6 havien votat 2.404 persones, això representa Sant Feliu de Codines. El 53,39. De 2-3 punts, però sol votar de 6 a 8 entre un 15 i un 17%. Avui no sabrem si serà exactament igual, perquè ja sabeu que estan passant coses per la tele, precisament, i a moltes persones s'estan afectant i amb raó. Per tant, no sabrem quan serà, però quan ho tinguem comptat, el primer que farem és passar en el Col·legi Electoral de la Generalitat de Catalunya, que és qui organitza aquest referèndum, i l'ha organitzat esplèndidament bé, i hem d'estar molt contents perquè, de debò, no han trobat ni una urna. S'ha de ser dròpol, eh?
Viva l'alcalde!
No, novios.
Sí, sí. Sí.
Bueno...
Jo t'haig de dir que quan vas gravar això jo hi era.
Sí, segurament, sí.
Jo vaig presidir una taula i davant meu es va fer aquesta gravació. I també t'haig de dir que la votació que es va fer i el recompte de les butlletes va quadrar allò que diuen, quadró al cèntimo, igual. Escolta, totes les taules es van recollir, es van comptar les fulles, es van comptar les paperetes i van ser allò, diu, hòstia, n'han sobrat 10 i n'han faltat 5. Tantes es van portar i tantes... I això, vaig estar a la taula presidint la mesa i vaig estar, que llavors es van dir, sortiu d'aquí, que si
no
ve
les vau comptar allà.
No, no les vam comptar allà, les vam comptar a una casa allà dalt dipòsit, que es va dir, marxeu d'aquí, que si ve la Guàrdia Civil tindrem problemes.
Els problemes podien tenir la Guàrdia Civil perquè van posar dos tractors a l'entrada.
Sí, bueno, però no te'n refis, perquè aquella gent estaven disposats a tot. I vam anar allà i vam estar ben bé una hora i mitja comptant paperetes, perquè teníem una taula més gran que aquesta, i anar comptant, i anar comptant, i anar comptant.
I les paperetes van sortir d'allà, a dins de dues motxilles, sí, camp a través.
Sí, sí, i amunt.
I amunt.
Escolta, que encara la Guàrdia Civil no entén el català, perquè encara està el caso abierto,
Sí, bueno, si així s'entendrà tothom, perquè si hi ha algú que vulgui fer el ronso ja sabrà de què va.
I no cal que expliquem on tenen les urnes.
No. O sigui que...
No diguis res. Encara les estan buscant.
Sí, bé, entenem ara.
Ara podríem...
A l'agenda? Doncs va Maria, anem per l'agenda.
A veure, sembla ser que aquesta setmana es parlarà de la crisi climàtica en el centre cívic. Dissabte 2 d'octubre, de les 5 a les 7, a les 5 de la tarda es parlarà de la crisi climàtica que ens afecta a tots, etcètera, no? En l'àmbit municipal. Organitza Sos Vallès i Codines Verdes i col·laborarà l'Associació de Consum Cogombra a la Ombra, Centre Excursionista Sant Feliu de Codines, també. L'aforament, evidentment, per lo del Covid és limitat, registre d'entrada, presa de temperatura, mascareta obligatòria i distància de seguretat, i amb el gel hidroalcohòlic aquest famós, que acaba les mans...
Sí, té les mans, eh?
Sí. Doncs això serà el dissabte 2 d'octubre, o sigui demà,
sí,
a les 5 de la tarda.
I en el centre cívic?
En el centre cívic, en el centre cívic. I després, el diumenge 3 d'octubre, s'organitza la 15a Bici Bike Trial Legends...
Perdó, 14a, no, Maria?
Oi, sí. No he vist l'1. 14a,
continua.
Sí. És un 5 menys 1. Sí. Em record del Félix Guerrero Special Edition. Això és el diumenge 3 d'octubre de 8 a 3. L'edició número 14, perquè l'any passat no es va poder fer, i s'han de prendre també totes les precaucions, mesures sanitàries, etc. 3 d'octubre, les 8 hores se sortirà de la plaça, exacte, a les 8 se sortirà de la plaça Sant Feliu, i la sortida serà esglagonada.
Una sortida de trial.
Una sortida de trial, en nom d'aquesta persona que sembla ser que...
Sí, que té la mà del trial, sí, el Fèlix, sí.
Per això està dedicada amb ell. I el dissabte 2 es farà una tertúlia trialera al Centre Cívic per qui li pugui interessar, dedicat a aquest personatge.
Val. Després hi haurà les Jornades Europees de Patrimoni, presentació del primer treball cartogràfic conegut de l'arquitecte Antoni Rivera i Trias, divendres el 8 d'octubre, de les 7:30 a les 9, a càrrec de Francesc Garriga. També l'aforament serà limitat i cal inscripció a la biblioteca, o sigui que ens hem d'anar a apuntar perquè l'aforament és limitat.
I això serà la biblioteca?
Sí. El que s'ha d'escriure és la biblioteca, segurament que duran fer-ho a la biblioteca, sí.
Bueno, si no, quan t'hi vas a escriure, ja t'ho diràs.
Sí, no, però segurament que és la biblioteca perquè, del modo que fan el forament i tot, és perquè és la biblioteca.
I quin dia has dit? Quin dia?
El dia 8 d'octubre, divendres 8 d'octubre, a les 19:30 i fins a les 9. O sigui que... A càrrec del Francesc Garriga.
Jo recomano que la gent, que els oients, que els agradi aquest tema... Que...
Vols afegir-hi alguna
cosa? Oh, no, un incís, Rosita. Sí. Has anomenat l'arquitecte Antoni Rivera?
Rovira i Trias.
Ah, perquè jo havia entès Rivera.
Rovira i Trias.
Rovira i Trias.
No, Rovira i Trias. Em sembla que hi havia Rovira, Podria ser, Podria ser,
Bé, jo el meu tallat...
Podria ser.
Aviam si calleu una mica, sisplau.
El primer examen, el primer que va fer el Rovira i Trias, però es va triar el de Cerdà.
Bueno, que com que no sé quin dia fan el centenari d'Antoni Rivera, quin dia és el centenari d'Antoni Rivera?
No sé, però és estar al caure.
Està al caure, oi?
L'any passat... En el moment que es havia de fer la festa aquesta, sí, va ser quan van començar
a tancar,
tot. I ara, si tenim 5 minuts,
i tant,
podem passar una gravació. Tampoc és una gravació massa...
Com totes les teves, vaja.
Sí, perquè és una gravació de Telefira, que tu eres el responsable.
Ja tiren.
El Pallarès li fa l'entrevista a l'Antoni Rivera.
Però va sortir per antena, perfecte. Ara, si la vas gravar bé, això és una altra cosa.
Ara ho sabràs. Sisplau.
Telefira.
Avui els nostres estudis a un personatge molt conegut. No sols a Sant Feliu, sinó també a tot Catalunya i arreu de l'estat espanyol. Fa molts anys que resideix entre nosaltres i aquí ha escrit molts dels seus llibres i articles de divulgació sobre un tema que ell domina molt bé i, a més, és una de les màximes autoritats del món. Ha aparegut en nombrosos programes de ràdio i televisió. Es tracta, com vostès ja hauran endevinat, del senyor Antoni Rivera. Molt benvingut, senyor Rivera.
Bon dia.
Benvingut a la filla.
Bon dia.
En primer lloc, quants anys fa que viu aquí a Sant Feliu i com s'hi troba entre nosaltres?
Bé, miri, aquest any justament em farà 20 i em trobo meravellosament bé, és a dir, soc barceloní però no enyoro Barcelona.
Això és un gran tema, cert?
I tant, em trobo molt integrat i molt bé, molt còmode.
Em fa la peta que vostè és una de les màximes autoritats dins del tema dels ovnis i llavors, esclar, la gent potser no sap concretament les seves investigacions de què tracten.
Bé, jo estudio els casos que arriben al meu coneixement, els casos que produeixen a l'estat espanyol, o fora d'Espanya, de tot el món, perquè jo tinc una xarxa de corresponsals per tot el món, i quan veig que és un cas que mereix una certa credibilitat, procuro entrevistar directament el
personatge,
el testimoni, sí.
I vostè ha escrit una pila de llibres, no és cert?
Sí, molt, sí. Sobre el tema ovni en tinc 20.
20 volums escrits sobre ovnis.
Sí, que fa de mi l'autor més prolífic en aquest tema del món.
I a part té d'altres, ha tractat
sí,
altres temes.
Sí, en total tinc uns 60 llibres publicats, però la majoria ja no es troben, són introbables, i sobre temes que van des de literatura pura en català, temes d'investigació submarina, perquè jo soc fundador del CRIT, el famós CRIT,
exacte.
Soc amic del comandant Custó, he estat al Calipso amb ell, i després hi ha obres de divulgació sobre altres temes.
I l'última cosa que ha fet, quina ha estat?
Publicada és una novel·la que es diu El Document.
El Document?
Sí.
De què tracta?
És una novel·la que procura escatir els anys de vida secreta de Jesús. Com vostè sap, Jesús el podem seguir fins als 12 anys.
Sí, la pressió al temple, o més o menys.
Quan va fer el que els hebreus diuen el Bar Mitzvah, el temple.
Sí, és a dir, la presentació.
Això mateix. I llavors desapareix i no torna a sortir en escena fins als 30 anys, per dir els 3 últims anys de vida pública. Llavors jo em plantejo una hipòtesi del que va passar o del que va fer durant aquests anys de vida oculta.
I ara en què està treballant? Fa alguna cosa?
Sí, estic escrivint un llibre de parapsicologia, que és un tema que m'interessa moltíssim també, gairebé amb tot ell amb experiències pròpies, és a dir, jo he tingut moltes vivències de tipus parapsicològic.
Però vostè n'és conscient de que molta gent tot això no s'ho creu. Hi ha gent fins i tot que diu que tot això dels ovnis són imaginacions. Però vostè, de veritat, ens podria afirmar que des d'aquí Sant Feliu, per exemple, en els últims anys, ha pogut contemplar algun objecte no identificat?
Bé, jo en total he vist ovnis 8 vegades. I quan dic ovni vull dir un objecte que no es pot explicar, perquè els que es poden explicar ja no són ovnis.
Exacte.
Però els que no es poden explicar són, jo crec, un 95% del total. És a dir, al revés, perdó. Els que s'expliquen...
Són el 95%.
Queda un petit remanent d'un 5%, però molt sòlid, aquest remanent, d'objectes que no s'expliquen. Jo, des de Sant Feliu, n'he vist 2 vegades. Des de la primera casa on vaig viure, que estava al carrer de Sant Joan, és sobre el Vallès.
Que era Miranda,
també. Això mateix, aquella magnífica Miranda. I l'altre, des de la casa on visc ara, que és al carrer de Barcelona, que veig tot el... Sant Sadurní, la Solana...
La part de Solana.
Sí, això mateix. I ara, un vespre d'estiu, estava amb la meva dona, la meva filla gran, i el meu gendre, prenent la festa, a la Terrassa, i va venir un omni per la nostra dreta, que era una llum molt potenta, i al ser a la vora vam veure que tenia un cercle de llums de colors que duraven voltes. Llums blaves, vermelles i blanques. I va seguir i se'n va anar cap al Prat de Dalt. Molt a poc d'or. I ens vam quedar tan, tan esbalaïts tots, que jo no vaig pensar en agafar una motocàmera que tenia preparada. Ai, dic, no, ho podíem filmar.
No. És aquelles coses irrepetibles.
Exacte.
Deixem una vegada davant de les seves investigacions. Abans d'entrar als estudis de Telefidel hem vist que passejava per aquí, per la 5a Fira de Sant Feliu.
Sí,
sí. Què havia semblat?
Oh, molt bé, potser l'edició més ben feta de totes. Sí,
sí que ha vist coses força interessants.
Ja ho crec, ja. Trobo que té molta categoria.
I una altra cosa que ens preocupa de la fira, per aquí se senten rumors de que vostè està creant o intentant crear dintre el poble un partit ecologista i que té intenció de competir a les properes eleccions com a candidat a l'alcaldia. No. Què hi ha de tot això?
Va a l'alcaldia ni parlar-ne, perquè primerament no tinc vocació política. Si hi ha una cosa que no m'agrada és la política, precisament. No soc de cap partit, excepte l'ecologista, que no considero que sigui un partit, el partit ecologista. I a més, que no podria fer la meva feina, que és escriure. Últimament amb ordinador, ja m'he modernitzat.
Ah, oh, ens hem de modernitzar. Però, i aquests rumors, és tot és fals?
No, jo estic intentant trobar elements per fer una llista del partit ecologista, perquè últimament s'han unificat els partits ecologistes, que eren 3 partits a Catalunya, més un que era una secta encoberta, que l'han descobert precisament, l'han posat en evidència, s'han unificat. I aleshores m'han encarregat que miri de trobar gent per formar una llista, però sincerament no els trobo.
No hi ha gent que es vulgui integrar amb aquest tipus de tasca.
No ho podrem fer segurament perquè no els trobo.
És molt difícil. I vostè, si no assoleix èxit amb aquesta llista, sí que deu tenir algunes idees. Si algun dia vostè fos alcalde, quines serien les 2 o 3 primeres mesures que prendria per millorar Sant Feliu?
Bé, això, clar, parlem en condicional.
En condicional, sempre.
Crec que el que s'hauria de fer urgentment és ordenar el tràfic. Perquè cada vegada sembla més a Barcelona, Sant Feliu. Per desgràcia.
Problema gros.
Jo me'n vaig anar de Barcelona perquè ja estava tip del tràfic i estava tip de la contaminació i de l'aglomeració de vehicles. I ara m'ho estic trobant aquí una altra vegada. Per això s'hauria d'ordenar. Fer zones blaves, potser, aparcaments, en fi, no sé.
I alguna altra qüestió que vostè voldria resoldre a Sant Feliu?
Potser incrementar una mica més la vida cultural, perquè a part de la pinya, que és un esforç molt meritori, no hi ha gaires obres culturals a Sant Feliu.
A vostè li sembla que quan es fan activitats culturals la gent del poble i els estiuejants o els residents hi participen?
Sí, però sí, sempre són els mateixos, és a dir, és un grupet que va a tot aquest tipus de manifestacions, potser no té un ressò general.
Doncs molt bé, senyor Rivera, ara sí que li deixem les càmeres de Telefira perquè vostè es dirigeixi la població, digui tot allò que vulgui els santfeliuencs.
Bé, que els santfeliuencs són ja part d'integrant del senyor Rivera, perquè ja fa 20 anys que hi és, i aquí he tingut la sort, encara es manté, de poder viure a escala humana. És a dir, aquí sóc una persona que saluda els amics del carrer, etc., cosa que ja està partit a Barcelona. A Barcelona seria un número d'estadística municipal.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Rivera, per haver atès la nostra crida.
Sempre val la pena guardar coses, no, Àngel?
Sí, sempre, sempre val la pena, i he tingut temps durant tota aquesta
vacances
de guardar, de trobar, buscar coses i trobar-ne.
Bueno, així vols dir que en podrem sentir de diferents, també.
Tantes com vulguis.
Bueno,
aprofito un moment, aprofito ara un moment per saludar una escolta que em va dir que li agradava molt seguint
el programa, sí.
El programa,
que en tenim una.
L'Emília Tura.
L'Emília, sí.
Que reuneix cada divendres amb la seva amiga, la filla dels Hidrotacó.
Sí. Bueno, i també n'ha passat una per aquí al carrer, que també
ja
ens ha dit que ens escoltava.
Ara, ja.
No, la senyora que ha passat per aquí al carrer també ens ha dit que ens escoltava.
Ja en tenim tres.
Més, quatre o cinc, pel que diu.
No, hi ha gent que ens escolta, si no per internet. Si no per internet, perquè a mi m'ho diuen.
Dic, aprofitant el moment, dic, voldria enviar per part de tothom una salutació a un col·laborador que ha sigut nostre del programa durant molt de temps, que és el Pere Fonseré, que està una mica una mica delicat de salut, i esperem que
ens pugui escoltar,
i que un dia tingui-lo aquí i ens expliqui totes les seves cuites.
Clar.
Endavant, Pere, content amb tu.
Clar que sí.
Que et milloris, Pere.
Vale, salut, Pere.
Ànim.
Bé, i continuem amb l'agenda. Doncs el Teatre de la Gent Gran fan Un mort a mitges, el dia 10 d'octubre a les 6 de la tarda. És una comèdia molt divertida. És de... que hi surten la Maite Carreras i la Cristina Solà. L'aforament limitat, per ordre d'arribada. Un cop complert l'aforament no es permetrà l'entrada. No és permès beure ni menjar dins el recinte. I és obligatori la mascareta i la distància de seguretat i la neteja de mans.
I on és això?
Al centre cívic.
Al centre cívic.
Ah, mai.
Alguna cosa més, Rosita?
I jo no, bueno, sabem això d'en Rivera, però no tinc la data que ho fan. Que sí que fan el centenari, això sí que ho vaig veure,
sí,
però no em vaig fixar.
Sí, però tot un dia, no sé exactament.
No m'hi vaig fixar.
El dia que és.
En aquí...
Crec que és el dissabte que
aquí ve. No ho diu, el del Rivera?
No,
bueno.
No. Ja és estrany que el poble de Sant Feliu, que el paper Menzius, el bar està ben retratat, dient que era un poble petit, mal parit i amb esquena d'asa, que es recordin dels personatges que hem tingut a Sant Feliu. Perquè a Sant Feliu els ignorem quasi tots. Mira que és un dels pobles de Catalunya que hi ha hagut més personatges il·lustres catalans. No era perquè el poble sigui més maco, més lleig, no, sinó que venien per la salut. Venien per interès per recuperar la salut. I no en fotem ni cas. Jo recordo que vaig llegir una vegada a La Vanguardia, que La Vanguardia sempre diu veritats, perquè diu que si La Vanguardia diu que les vaques volen, és que volen, que hi ha un poble a França, aquí al Midi, que hi ha un hotel que té molt èxit, i perquè hi ha una habitació que la tenen guardada perquè una nit hi passava una nit o dues el Picasso amb una senyora de moral distreta. I això, hi va molta gent. I aquí a Sant Feliu hem tingut molts grans personatges de la història de Catalunya a Sant Feliu, que han vingut, ja ho he dit abans, per la salut, i no en fotem ni cas. És que l'abundància mata la fam.
Tu, sí, primer Lluís. Primer de tot, han vingut en interès propi. No?
Ara anava a dir jo.
Sí.
Salut, fons, aigua i aire.
Sí.
I després, tot el que has dit, tot ho has dit en passat.
Sí, perquè
van venir, van ser...
Aquí és culpa de... Això, hauríem de felicitar els nostres avantpassats, perquè nosaltres no som capaços de fer-los venir.
Però és això que diu el Miguel, han vingut per ells, no ens han fet res al poble. No, llavors el podríem recordar.
Jo, el tema aquest, el conec una mica, ho diré perquè venien. Perquè el metge aquell de Barcelona que visió l'alcalde, el doctor, em sembla, Andreu, poder?
Andreu.
Sí? Ara no ho recordo. Era molt eixit.
Té un carrer i el poble, eh?
Sí, bueno, és igual.
Tu, bueno, els que estaven molt fotuts els enviava
el cementiri.
No, vas equivocada, perquè el cementiri de Sant Quirze estava bastant ple. A Puigdolent els enviava. No estan, no tan fotuts els enviava de la tuberculosi, el Mas Badó. I els que estaven una miqueta fotudets, no del tot, els enviava a Sant Feliu. I els de Sant Feliu va agafar fama, perquè clar, no se'n morien tants. A Puigdolent se'n morien molts i el Mas Badó també.
I molt important és valorar...
Però això és el que deia el doctor Robert, no?
Sí, sí.
Doncs, bueno, vale. Tenia un punt de sentit, de dir, aneu a Sant Feliu que trobareu el que no teniu, la salut. Això estava escrit allà.
Sí, el Marcel ho va escriure,
bueno,
sí. Bueno,
però tenia una part de raó. Clar, bueno. Però em fa la feta que aquells senyors, aquella gent que venien de Barcelona, la gent de Sant Feliu, els importava tres pitos, eh? No, no crec que... que amb aquest aspecte...
No, ja, tu com que has vingut de fora, que no és de Sant Feliu?
Bueno, saps què passa? Que en Lluís els hi venia a la tele.
Ara!
En Lluís els hi venia a la tele.
Business.
No, no, que...
O no?
No. A Sant Feliu, jo us haig d'explicar una vivència personal que no me l'invento. Quan jo venia a Botano, que no, parlo de molts anys, no? Havia anat a vendre en cuines i això... a Caldes de Setmanat, bueno, per aquí baix, Vigues, Gells, d'això, i la gent del poble, el poble allà, no, no com nosaltres, que ja som un estat no, molt, de molta cultura, d'estar per casa, doncs no eren tan intel·ligents, o eren igual, però no estaven tan cultivats com la gent de Sant Feliu, perquè aquests estiuejants que venien de Sant Feliu, alguns tenien una torre, o podien llogar un pis, però la immensa majoria estaven rellogats a les cases. I vulguis o no vulguis, la gent de Barcelona en aquella època tenia en general més cultura que la gent de Sant Feliu. I com que menjaven i dormien junts, bueno, junts, cada qual a la seva habitació amb la seva parella, no? Doncs irradiaven cultura.
Sempre s'escapava
alguna cosa. I això ho he pulsat a Caldes, a Setmanat, a Vigues, a Riells, anant venent cuines de Botano, que la gent del poble llano era una mica més curtet intel·lectualment.
Jo crec que hi havia gent com a tot arreu.
Com tot.
Però aquí a Sant Feliu, com que, i parlo per experiència, a casa teníem el president de la Cros rellogat amb minyona i tot, i un nen petit de la meva edat, aquella gent sopaves, dormia, no, cada qual feia habitació, oi? Sopaves, menjaves junts, doncs a la taula alguna cosa aprenies d'aquella gent. I llavors, com que es feia una amistat amb aquella gent, si un dia anaves a Barcelona al metge, deia, vine a casa, que podràs venir a dinar, vine. I alguns et portaven al Palau de la Música, al parc, i em pujava una barqueta d'aquelles, de l'estany aquell, o al Liceu, depèn.
No ho sé, però això és molt, molt enrere, Lluís. Molt, molt.
Però pensa que jo tinc, us doblo la data tots vosaltres.
Sí, si no, fes un clar, llibre, clar, seria no, allò però... que el vent s'endugués.
Sí. Per això...
Jo que hi estic segur que sí que és veritat, perquè jo, per exemple...
Sí, però hi ha cada pífia que escolta.
La meva mare era molt amiga d'aquest artista que... em sembla que havia estat a Can Marçal. Que
és el Montserrat Cabell.
No, era el Montserrat Cabell. Era una de teatre i de ràdio i no sé què, que va morir no fa molt.
Ah, sí, sí, que vols dir, no recordo, no, sí.
Que havia estat també, que sí, sí, eren sí, molt amigues.
Sí, i va estar durant la guerra. Ja que molts anys... Aquesta que parles tu, va estar durant la guerra.
Era el Mendros?
No. Era molt conegut.
Aquesta actriu catalana que va morir ara fa potser un any i mig.
Ah, sí, home, sí, que va venir per una festa major aquí a Sant Feliu, va fer un pregó, home.
Sí, sí, sí.
Que és la...
Montserrat Carulla.
La Montserrat Carulla.
Ens érem molt amigues, de petites vint, jugant molt de temps junts, i això, quan te arribes algo queda, diuen. Vol dir que sí que és veritat que, esclar, que una mica, doncs, aixecava el nivell, com si diguéssim, però... sempre parlem en passat, això és el que deia. No sé qui ha parlat de què hi feia la televisió. L'última vegada que ha vingut la televisió a Sant Feliu, fa 15 dies, i van venir a entrevistar la senyora alcaldessa per un tema de motocross. Pel tema de
Can Bosch.
De Can Bosch, perquè es veu que aquest dia hi va haver un reportatge a TV3, que jo no vaig veure.
Sí, el van fer aquest dia.
Però el cotxe de TV3 baixava en el moment en què jo passava i vam estar parlant i els hi vaig dir, em va dir no. Anem a entrevistar l'alcaldessa per un tema de motocross. Sí. I jo dic, home, podríeu aprofitar i dir-los que diumenge fem una fira al rellotge. També és poder tan positiu com el motocross i podríeu venir i tal. Ah, ja m'ho apunto, ja m'ho anoto perquè els hi diré els productors o no sé què, no sé quantos, perquè pot ser una cosa interessant i tal, però si t'he vist no t'acordo, vol dir que... No sé, això del motocross,
està en negatiu o en positiu.
Ara està positiu.
Jo que ho havia practicat una mica de jugar al pot de cross, és en negatiu Can Bos, que ara com que es havia tancat ja fa anys el camp de gol de Can Bos, sí. I aigua, hi havia uns petits llacs, era un puesto ecològicament que es havia regenerat, hi havia ocells, hi havia fauna.
No hi ha, Lluís, no hi ha. D'ocells i fauna i tot, no hi ha res.
Com que
dos cabirols que volten.
Bueno, així que no es fa uns cabirols.
Algú ha vist aquest reportatge a TV3?
Sí, ahir el vaig veure.
I l'opinió de l'Ajuntament quina és?
L'Ajuntament representa que si el medi ambient ha donat el permís, ells
no es mullen.
Ells, doncs, vale, doncs sí, però és el medi ambient que ha donat el permís.
Com sempre.
Ja ho tinc entès.
Com sempre.
I és el medi ambient el que ha donat permís.
El que m'estranya és que l'hagi durat, perquè l'empresa que té el meu home, que toca, vull dir, ells tenien feliços que marxés, perquè allò és un bosc, i vull dir que van molt amb cuidado a donar permisos, i en canvi això...
No hi té res a dir.
No, jo vaig entendre, vaig entendre jo que era medi ambient, que havia donat el permís, doncs si l'ha donat medi ambient, el medi ambient, doncs ja està.
Si hi havia tants animalets, per què deixen fer el motocross? És el mateix que l'aeroport.
Bueno,
hi ha
quatre
ànecs,
no,
i quatre coses.
Jo, segons tinc entès, aquesta gent va presentar allà amb tot el patargol. Pum, no, mireu això. I aprovat per la Direcció General del Medi Ambient.
El Medi Ambient està aprovat pel Medi Ambient.
Tot això, correcte.
Llavors, els llacs i tot això són sols d'aigua, que només hi ha mosquits. Perquè està molt perdut allò. Està molt perdut.
Abandonat.
Clar, està molt abandonat.
És que l'aigua, si no la genera...
Clar, està molt abandonat. Llavors, hi volten cabirols, que si els vens a retratar a l'hora del meu home, també hi són els cabirols.
I senglars, que sempre volten per allà.
Sí, i senglars també.
Perquè això de qui era la propietat?
Era del Trinxet.
De la família Trinxet, sí.
Però després va ser del Campos, de l'amo del balneari, de Roquetes. Va ser d'ells, i allà havien de fer un hotel, i havien de fer no sé què.
Havien de fer tot el camp de golf, i cases, i el que sé.
I al final, ni una cosa. El que hi va haver una temporada, em sembla que és el del matar-se amb...
Sí, allò que és joc.
El pinball.
Sí,
el pinball, això mateix.
I de circuit, de motocrossa.
Vosaltres, a part de les...
A sota, allà a Prat de Dalt.
Sí, però no sé si estava...
No, però aquell no estava legalitzat.
No estava legalitzat.
I a l'entrada de Sant Feliu, l'altre cantó, hi va haver un de motos elèctriques.
Però eren motos elèctriques petites.
I van tindre problemes amb els de la carretera, perquè allà tenien de deixar uns espais i no sé què, i al final van deixar-ho.
A part del tema de vivències, hi ha algun moment de crítica?
No, dintre el programa.
Sí.
No, perquè volem que ens escolti la gent, i si es comencem a criticar ens tancaran la ràdio.
El que veig, un moment,
és una crítica positiva.
Comentaris.
Sí, positiva.
Positiu pots dir el que vulguis.
Suposes que serà negativa, no?
No, però si per cas ves una mica que tinguem temps de parlar...
Bueno, jo només volia parlar de que vaig conèixer que hi havia un pressupost de 9 milions d'euros, o 16, no ho sé exactament, per arreglar la C-59. C en mayúscula, guió, 59, que té la mateixa importància aquesta carretera que la C-58, que és una autovia que va de Terrassa a Barcelona, o que la C-17, que és una autovia que va de Mollet a Vic, o Ripoll. Vull dir, és una carretera superimportant de Catalunya, i els xòfers polacs, romanesos, d'Hongria, tot això, ja saben... Ja els diuen, és aquell poble que hi ha la curva de Can Rodó. Ja ho saben, ja els ho diuen, perquè a la C-59 els hi foten 19 milions d'euros per arreglar-ho i foten aquest pastel que estan fent a la baixada de Caldes, que té un impacte visual fastigós total. I resulta que s'han oblidat, perquè no es pot fer a la C-19, de fer una rotonda a la sortida del camp de futbol i les escoles. Que jo crec que això seria una cosa... Lògica, no? O no?
Bueno, la lògica és que el que havia sigut alcalde de Caldes està enxufadíssim al Consell d'Europa.
No, estava.
Estava.
Jo aquesta tarda he parlat amb el seu successor, que és el Pineda, l'alcalde de Caldes, que és el successor del Jordi, i, bueno, no, ells tenen una influència bàrbara i han fotut una pila de reclus i amb moltes coses l'he felicitat, perquè tot el que és la Riera
ha
canviat, però com de nit al dia, i és molt maco, està molt ben fet.
Sí, cert.
Bueno, nosaltres resulta que allà hi passen les mares, els pares, els avis, amb els nens, amb els esportistes, amb el no sé què, no sé quantos, i no tenim nassos de fer una riera, hi ha una rotonda, perquè és la C-19. I la C-19, per exemple, no permet aquests bots d'asfalt que frenen la gent, perquè és la C-19, i la C-19 és una gran carretera important, que s'arreglarà del tram de Sant Feliu, sortida de Sant Feliu, l'asfalt, fins a Mollà, i punto. I els talussos de la baixada de Caldes. Vull dir, jo trobo que... no sé si ha fet alguna cosa l'Ajuntament amb aquesta...
La variant està aprovada, eh?
Amb aquest arreglo.
Sí, bueno, però no hi ha calés.
No fotis.
Doncs els han de portar els de Madrid. Diu que són els centres que es deuen a Madrid.
Perquè...
C-59.
Sí.
Que tu deies la C-19.
No, no,
C-59, perdó. Sí, sí. C-59, doncs. Bueno,
C-59.
És una carretera molt important, perquè tots aquests camions els hi envia el TomTom, els hi envia el d'allò, vull dir, per què? Perquè és una carretera molt important. Passat del tros entre el cim d'Àligues i Prat de Dalt, tot el més és una carretera importantíssima. Cap a Caldes ja hi ha un tros de dos carrils, a Palau ja desvio, a Caldes ja desvio, vull dir, i aquí hem de passar pel mig del poble, perquè... I el dia que es fa un arreglo, no s'arregla ni una cosa com aquesta, perquè no es poden fer rotondes i ja ni tenim una, aquest poble. Vol dir, una a l'entrada i una a la sortida no es pot fer.
Tu com a client de Cantalet i jo també com a client de Cantalet...
Ex, perdona, ex.
Doncs jo com encara no sóc ex, tenim la solució, i és com Andorra, que va passar, que un camió es va desfrenar, i ja les escales va matar no sé quants.
Però
el dia
trist,
que allà Can Rodó,
molt trist,
que el Can Rodó es desfreni,
bueno, però...
i vagi avall a tots els clients,
però,
de casa.
Ara aquesta setmana passada hem tingut el problema d'aquell camió que està descarregant materials allà on vivia el d'això, el teu
Mòlits,
amic,
el Mòlits.
Un altre motiu pel qual també va venir TV3. Van venir dos helicòpters amb una càmera a filmar les cues que es van produir.
Ah,
dir, venen normalment per motius... doncs,
negatius. Però no. jo em pregunto, aquesta rotonda que dius, de què es lliurarà? De l'entrada de les escoles i prou?
És que de l'entrada i la sortida. I la sortida, surts enmig de la corba. I després l'entrada també és perillosa. Molta gent frena i espera aviam a dalt i després passa. I no s'hauria de fer allà, segurament. Però es podia fer més
sota,
avall.
Sota, es feia sota.
Ah, més avall, a la corba.
A la corba, allà els camps de Sadurnida.
A la Figuera.
Home, però és que és una cosa que té sentit, que jo té sentit. I jo l'altre dia li vaig comentar amb un polític de Sant Feliu, o expolític, de no gaires dies enrere, i li vaig dir, que a mi em dóna la impressió com si aquest ajuntament fos un zero a l'esquerra. Perquè amb això del motocross, ho ha dit el medi ambient, l'Ajuntament, hi ha ajuntaments que diuen no, digui el que vulgui, medi ambient, home, jo el que mano sóc jo, i aquí m'hi oposo totalment i fotré la gent al carrer si convé.
Escolta,
no, què va?
Escolta,
bueno,
Miquel,
a veure, jo tampoc em vull
està,
ara amb un mitjà públic.
Aquest micròfon que diu Ona Codirenca és municipal.
Per això mateix, per
vigila
això mateix que fora.
Que
però bueno, jo ho he demanat abans de començar, si es podia fer una crítica constructiva.
Jo només em pregunto, tu, Miquel, t'has presentat mai en una llista?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Una vegada em vaig presentar, hi havia 11 regidors, 11, nosaltres, la meva llista, en vam treure 5, jo anava al 4, i els altres en van treure 3 i 3. I es van unir els comunistes i els socialistes i Convergència, i els altres 5 que havien guanyat les eleccions van fotre al carrer, i llavors no em va quedar masses ganes de tornar-hi.
Això és la democràcia,
eh?
Això és la democràcia.
Sí, bueno, jo ara el que veig a venir d'aquí endavant és que aquesta democràcia o es converteix en una democràcia tipus Xina o no funciona de cap manera. Això no funciona, aquesta democràcia. Té de ser una democràcia tipus Xina. O sigui, Xina, garrot en votacions.
La Xina és comunista,
llavors
en
funciona.
Teoria és comunista.
És una dictadura que...
Sí, garrot amb eleccions.
No és que hi hagi censura, és que s'ha acabat el temps. Va. Un minut, tens mig minut per dir-ho.
Jo havia vingut, un segon, Miquel. Perdona.
Tu havies vingut per parlar de l'actualitat, dels preus de l'electricitat, sí, dels preus de l'electricitat, sí, del sistema que tu ara dius que està molt de moda, que està, per explicar-nos-ho, però Això ho hauràs de dir un altre dia perquè el temps
s'ha acabat. D'aquí 15 dies estàs convidat a tornar.
Jo només dic una cosa que em va dir un portuguès, un conductor de camió. Diu, para pasar por este pueblo hay que ser artista.
Bueno, senyors, això s'ha acabat el temps. Moltes gràcies per venir i nosaltres seguirem ara amb un altre programa? Un altre tema, un altre programa de música.
Sí, no, aquest de la llum dona per molt, eh?
Sí, el de la llum apaga i vam-nos.
S'ha acabat. Va,
adéu-siau. Fins la propera.
Molt bé, bona nit a tothom. Bona tarda.
Adéu-siau de l'escaleta.